Bueno, i ara anem a parlar-los d'una iniciativa, una iniciativa que han tingut vora 150 persones a tot el món, 20 en concret a Espanya, i dos que són de Vila-real. Anem a parlar en un d'ells, en breu, antes de que els presente per què estem parlant d'això. Estem parlant d'això perquè aquestes 150 persones a nivell mundial estan des d'un projecte, un projecte que ha desenvolupat un respirador low cost, és a dir, que no és un respirador que val entre 20 i 30.000 euros, sinó que per 1.000 euros se pot adquirir. Dins d'aquest projecte, dins d'aquestes 150 persones, hi ha un Premi Nobel de Física, que el va obtindre el Premi del 2015, i com que en Vila-real en tenim dos i tenim la sort de poder parlar en un, anem a donar-li els bons dies. Manu Pons, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Manu, tu eres metge, no?
Sí, efectivament, jo soc metge i, bueno, ara m'he vist les circumstàncies allà de part de lo meu en aquest projecte que has comentat prèviament.
D'on naix? Com te ve el projecte? Suposa que, evidentment, eres metge i saps en este moment que un respirador és la vida, no?
Sí, bueno, la idea naix perquè amic de tota la vida del poble, Vicente Pesudo, que ell és doctor en física i habitualment treballa en física de partícules, en matèria oscura, me fa un dia una telefonada per a que li explique el tema de la ventilació mecànica o com se gasten els respiradors. I me conta un poc sobre el projecte i me diu que si per favor me puc connectar a una videotrucada tots els dies, a tal hora i tal. I el projecte naix, així com jo m'embarque en el projecte, però el projecte naix des d'Itàlia. En la falta de respiradors, la pandèmia va arribar allí primer i clar, i creen la necessitat. Els físics d'Itàlia, d'Espanya, de Canadà, d'Estats Units i de França, que són els països que participen, estan en contacte. I llavors me veig un poc involucrat en el projecte per lo que t'he contat, perquè me fan la telefonada i pues, dia a dia me pregunten certes coses que a nivell mèdic ells no controlen tant i la veritat és que és una passada treballar amb aquesta gent.
De fet, totes les dies tenen una reunió, és a dir, vostès estan totes les dies comunicats i involucrats en aquest projecte. No? Quan vam parlar de l'entrevista, vostè me va dir que diàriament es reunissen, no?
Sí, tots els dies a les 11 tenim una videotrucada l'equip espanyol, per dir-ho així, del respirador, i després per la vesprada ja tenim amb l'equip internacional, o fem un poquet el feedback amb la resta de països.
I en aquest moment, aquest projecte, concretament, en quina fase es troba?
Pues mira, en Espanya estem en fase d'homologació per l'Agència Espanyola del Medicament i del Producte Sanitari. Estem passant els tests preclínics, que consisteixen en proves de laboratori. Vam estar en València fa 15 dies en la Universitat Catòlica provant en un pulmó artificial, que és un pulmó dels més desenvolupats del món. És un simulador de pulmó per a que s'entenga fàcil. I vam estar provant el respirador en el pulmó i la veritat és que funciona prou bé. Després haurem d'enviar a l'Agència Espanyola del Medicament, que simplement farà els tests que hem fet nosaltres, però en el seu laboratori, per a comprovar i verificar que tot el que hem fet i tot el que diem és correcte. Però bueno, l'última notícia d'ahir va ser que la FDA americana, ve a ser com l'Agència Espanyola del Medicament allí, i ha autoritzat en Estats Units l'ús d'aquest respirador. Vull dir que anem per bon camí, que sent el mateix prototip i sent allí un poc més estrictes que així, pues, pràcticament se pot dir que s'homologarà sense quasi fer canvis.
I, bueno, com he dit al principi, un respirador pot costar entre 20 i 30.000 euros. I vostè ens diu que este respirador és per uns 1.000 euros aproximadament. I quina diferència hi ha?
Bueno, pues pense que la diferència està sobretot en el tema de llicències i en el tema de, bueno, pues de que és un projecte no lucratiu. S'ha tractat de fer el projecte en llicència oberta, és un projecte solidari, per dir-ho així, o sense ànim de lucre, perquè la idea que se té és que els països menys desenvolupats puguen construir el seu propi respirador. I si la pandèmia, per lo que siga, pega fort en algun país que no està molt desenvolupat, ells puguen tindre accés als plànols, enginyers del seu país, amb l'autorització de l'organisme pertinent del país, puguen produir el respirador i gastar-lo. Evidentment s'ha fet llicència oberta, s'ha assegurat que ningú puga patentar ni el respirador ni cap part del respirador, però jo crec que la diferència de preu, a part de certes coses que, bueno, tècniques, però que sobretot ve per el tema de llicències.
Uh-huh. I entonces el ciutadà, després de sentir el que vostè està dient, pensa que està tot solventat i que tindrà un respirador per a tots, per a tots. Podrem tindre respirador per a tots? Este respirador se podrà estar en les clíniques, en les residències, en els centres de salut?
Pues la idea és que els respiradors estiguen en les UCIs, sobretot, que és on fan falta i és on se gasten els respiradors tipus dels que estem fabricant. Com a curiositat, en Itàlia el govern s'ha compromès amb el projecte a comprar 10.000 respiradors d'aquest tipus. En Estats Units crec que són 18.000 els que s'han compromès. En Canadà 20.000. Vull dir que el mateix govern s'ha implicat en el projecte i aquí encara estem esperant un poc que ens diguin alguna cosa. Però jo crec que quan ho aprovem, si la resta de països ho han fet, ho hauríem de fer també.
O sigui que vostès estan a expenses de que el govern espanyol aprove la compra de estos respiradors, és dir, que puguen fabricar-se perquè segurament sí que estan minuts, perquè segurament no, segur, fan falta, no?
Sí, això seria la següent fase, que és el que nosaltres esperem. Perdó, ara mateix estem en el prototip primer, que funciona bastant bé, i s'està fent ja el segon prototip, que és el primer de fabricació totalment espanyola, que en ell està treballant precisament el doctor Pesudo en Canfranc, que hi viu a Osca, i el segon respirador ja té millores sobre el primer. I el que esperem en un futur és que quan estiga homologat que sí que puguem fer una demanda, perquè és una cosa que a un baix preu poden tindre d'estocatge per si farà falta. Pensem que no és descabellat ja que s'ha fet en uns altres països.
Però vostès quan ofereixen això tindran que saber segur que tenen un fabricant per a poder fabricar-lo, és a dir, busquen la implicació del govern per a que el mateix govern siga el que posi els mitjans per a poder fabricar estos respiradors?
Bueno, la idea ara és buscar una empresa que tinga capacitat de produir el producte, és a dir, cadena de muntatge, que treballi en peces metàl·liques, ensamblatge i demés. I a posteriori vindria... Bueno, el tema del govern el porten un poc la gent que treballa en el projecte a Madrid, que és gent del TIEMAT, que és el Centre d'Investigació Mediambiental i Tecnològica, que pertany al Ministeri de Ciència i Innovació. Per tant, pensem que la implicació del Ministeri, que ja està per una part, simplement seria traslladar-ho als organismes pertinents, però que ja t'he dit que com en altres països s'ha fet, és d'esperar que així també es faci. I pensem que, bueno, ara mateix estem en la fase de buscar una empresa que puga produir-ho, no que vagi a produir-ho ja, sinó que tinga capacitat de produir-ho i vulgui produir-ho, i en el futur, quan s'encarreguen els respiradors i s'arriben a encarregar, però sobre pedido.
I mire, quan antes hem parlat dels puestos on poden fer falta els respiradors, vostè, jo he apuntat en el meu desconeixement on puguen estar respiradors, però vostè sap que aquesta pandèmia afecta els pulmons, vostè millor que ho sap, que ningú ho sap, i no n'hi ha a voltes prou UCIs per atindre a les persones infectades, és a dir, imagines si en l'hospital de campanya que s'han muntat tres en la Comunitat Valenciana, allí dins no n'hi ha UCIs. Allí dins poden n'hi haure respiradors?
Sempre que hi hagi un pacient que requereixi ventilació mecànica, tan invasiva o no invasiva, que és que un pacient estigui intubat i inconscient, que requerien ventilació mecànica invasiva o la no invasiva, que són uns pacients que estiguen conscients, que puguen requerir una xicoteta ajuda una xicoteta ajuda respiratòria, se podria gastar. El tema és que necessita personal d'especialitat, pues metges que sàpiguen gastar respiradors, que normalment són metges d'urgències, pneumòlegs, intensivistes, anestesistes...
Vull dir, sí, però...
al final, si en l'hospital de campanya se donen aquestes circumstàncies, per supost que podria haver, respiradors.
Sí, perquè sap què passa? Que n'hi ha prou malestar en aquest moment perquè n'hi ha una gran manca de UCIs. Vostè sap que així les UCIs que n'hi ha són limitades. Si obrin hospitals de campanya i no hi ha personal i no hi ha respiradors per atendre la pandèmia, i pues, com que sap lo que me referís, tornem a lo mateix, eh? O sigui, en realitat necessitaríem que en principi en vez de comprar un respirador per 20 o 30 mil euros, ne poguerem comprar 20 o 30 respiradors i a més tindre aquest hospital de campanya en el material tan humà com físic per a poder atendre, perquè esta pandèmia ens porta problemes precisament això de respiració, no?
Efectivament, els respiradors són tan importants en el tema de la pandèmia. No, m'agradaria aclarir que no tots els pacients Covid necessiten un respirador, però sí que els pacients que estan més greus necessiten un respirador normalment per molt de temps. És a dir, estan entre pues, 4 i 6 setmanes de respirador, molts d'ells.
Sí.
Lo que vol dir és que no se poden alliberar respiradors de manera ràpida per a gastar altres pacients. I és allà on ve el problema dels respiradors, que mentre el cost d'oportunitat, no? Mentre un respirador el té un pacient, no el pot tindre un altre, això és una obvietat. Llavors, el que nosaltres intentem és que hi hagi més respiradors a l'hospital per no tenir que escollir a qui li fiquem un respirador i a qui no li fiquem un respirador.
I sobretot incidir molt en la sensació de que pot tindre qualsevol persona de que li puga faltar l'aire. És que són... A vegades portem les coses a nivell de negoci, però això és salut. Vostè és metge i jo entenc que per vostè és lògic, sap? Però per la resta de persones tenen que entendre que en un moment donat quedar sense aire pues, és terrible.
Sí, efectivament, per al pacient la sensació de no tenir aire és una sensació molt agobiant, però bueno, amb medicació, amb ajuda respiratòria o suport ventilatori, amb altres mitjos, amb oxigen suplementari, pues, n'hi ha coses amb les que se poden solucionar. I bueno, és lo que s'està fent avui en dia. El tema és que quan ha passat, sobretot a hospitals on han estat sobresaturats, han tingut que gastar els respiradors de quiròfan que es gasten per a cirurgies, els respiradors que estaven a urgències. Al final han tingut que recuperar tots els respiradors per a poder donar suport a aquests pacients i aixina i tot. Hi ha llocs en Espanya on han faltat respiradors, inclús les ambulàncies han tingut que cedir els seus als hospitals.
I a tot això apunta que segurament per a otoño, quan arribi el... un poc, quan torni a travegar la tardor, tornarà a hi haurà un rebrot, no?
Bueno, ja, jo així estic sentint de tot. Jo, sincerament, en quant a opinió personal, pense que hi haurà un rebrot de la pandèmia o de l'enfermetat. No sé dir-te quan, no sé dir-te si serà de manera propera o si serà la tardor vinent, però crec que sí que n'hi haurà un rebrot. Sí que hi haurà un rebrot perquè no tot el món ha tingut contacte amb l'enfermetat. Al final, el mode de contagi és similar a una grip. No estic dient que l'enfermetat sigui similar a una grip, sinó que el mode de contagi és similar a una grip. I quan no és un any és un altre, però al final molta quantitat de la població, percentatge alt, acaba tenint contacte amb l'enfermetat. I no sé si tindrem el rebrot ara, la tardor o quan, però pense que sí que anem a tenir-ne un.
I hem d'estar prevenguts, hem de posar a l'abast de la sanitat tot el que faci falta. Manu Pons, mire, ens agradaria continuar seguint la evolució de tot dels respiradors, què és el que passa, si arriben a homologar-los, que segurament vostè m'està dient que sí, si arriben a tindre un acord en el govern. Per cert, podrien arribar a tindre un acord en el govern de la comunitat autònoma?
Bueno, a dia d'avui les transferències, les competències estan centralitzades per l'estat d'alarma, però el dia de demà quan les competències tornen a les comunitats autònomes, si la comunitat autònoma pertinent vol tindre accés al respirador, vol produir-lo i tal, com he dit anteriorment, és llicència oberta i simplement crec que tindrem que contactar amb nosaltres per a tindre accés a aquesta llicència, que no, ja t'he dit que si se fabrica sense ànim de lucre, no, vamos, nosaltres ni guanyem ni perdem res. Si se fabrica sense ànim de lucre, la comunitat autònoma pot encarregar-lo a l'empresa que siga, comptant amb nosaltres i ja està.
Pues molt bé, Manu Pons, moltes gràcies per haver entrat en la seua ràdio també, haver-nos contat esta bona notícia i esperem que arribi on té que arribar i és als pacients que són el que més ho necessiten.
Moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos difusió i molt bon dia a tots.
Bon dia.